de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bon dia i bona hora. Tot just passen uns minuts de les 10 del matí en aquest dissabte 22 de juny. Estem a tocar de la verbena de Sant Joan, d'aquests dies molt festius. Jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes t'acompanyaré aquestes dues properes hores, on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de col·leccionar coses, i en parlarem amb un oient, el Josep Balcells, que ens ho explicarà. A més, l'Adrià de Jo Aprenc Català ens parlarà de frases fetes relacionades amb els animals, i parlaré amb l'escriptora i terapeuta en medicina xinesa i alimentació energètica, la Mònica Trabalón, del seu nou llibre Verde. A més, us donaré a conèixer un restaurant meravellós a Barcelona, a peu de mar, i tindré amb mi el millor sommelier de Catalunya, el David Cejías, que ens explicarà la seva història, i parlarem de les festes de la cua del Drac d'Olot. Moltes coses durant aquest matí de dissabte, i atenció, si coneixes algú que té un hobby curiós, o tu mateix, tu mateixa, ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Just have a little patience. Still hanging from a love.
Hobbies curiosos.
I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just hold me close.
I cada setmana ens expliqueu hobbies curiosos, il·lusions, passions, aquelles coses que us ha agradat sempre fer, i algunes d'elles fins i tot han acabat esdevenint la vostra professió. Recorda que si és el teu cas, pots enviar un mail a camins.catalunya@cope.es per explicar-nos-ho. I en aquest cas parlarem d'una persona que és col·leccionista de monedes, de bitllets, segells, postals, cromos, fins al punt que ha arribat a tenir una botiga de referència a Barcelona, i ens ho explicarà ell, el Josep Balcells. Molt bon dia, Josep.
Bon dia. Què tal?
Josep, com et vas iniciar en el món del col·leccionisme?
Bé, jo col·lecciono coses des de 10 anys o 12 anys, que ja canviava, cromos amb els companys de l'escola, per monedes, per segells, ja ho feia jo, i doncs, ja fa 12 anys. El meu pare treballava en una empresa que es deia Rajol, a Passeig de Gràcia, que és una empresa que portava les pel·lícules a l'estranger a Barcelona, i feien els programes de mà, i amb aquests programes de mà jo vaig fer una col·lecció de monedes brutal, canviant-lo amb els nanos. El programa de mà, que era el programa de la pel·lícula que faríem la setmana que ve, hi havia la imatge en petitet de la pel·lícula, i això tenia un èxit pels nanos, per nosaltres. No? Jo, com els tenia tots, cap problema, però els canviava per altres coses.
Abans hi havia com molta tradició, no?, de la col·lecció de caniques, de segells, de bitllets.
Cromos, de tots els àlbums, teníem uns paquets. I jo no sé, ara mateix no me'n recordo com ens els canviàvem, on els jugàvem, o no me'n recordo què, però passaven de mà en mà, vull dir. Un dia en tenies pocs, l'altre dia en tenies molts, o un altre dia no te'n quedaven. Vull dir, era una cosa així.
I creus que aquestes tradicions avui dia amb la tecnologia s'estan perdent?
No, que va, que va. Ara mateix els meus nets estan bojos amb els cromos. Vull dir, de fet, les empreses que fabriquen àlbums fan el mateix. Es posen a les sortides de les escoles, regalen els àlbums buits uns quants sobres, i ja tens enganxats tots els nanos. Abans, el futbol només eren els nens. Ara el futbol fan les nens i les nenes. Tothom fa futbol, saps? I és una locura. I Harry Potter, i Star Wars, tot això ha donat molt. Perquè si un dia passeges pel mercat de Sant Antoni, veuràs que les cantonades de tot el mercat estan plenes de gent canviant, grans i petits.
I
això no s'ha perdut.
En el teu cas, aquesta passió ha acabat esdevenint la teva professió, perquè ara tens la botiga El Col·leccionista al carrer Enric Granados 100, a Barcelona. I, clar, Què t'hi trobes a la botiga? Hi tens de tot? Hi tens més carinyo per alguna col·lecció que una altra?
Sí, sempre tens algú que és la teva col·lecció, no? La primera que vas fer, per exemple, les monedes, que va ser el primer que vaig... Ara vaig especialitzar només en les monedes dels Estats Units, perquè té una gran varietat de ciutats on s'acunyen les diferents monedes i dona molt de joc, no? Vaig apretar amb això i ara ja estic una mica que ja, si no inverteixo molts diners, no puc continuar. Però el que sí que m'agrada és la quantitat de gent que li aporta un record molt important a objectes que nosaltres col·leccionem.
Perquè ara ho has dit,
jo.
Clar, el record. Perquè
el record.
Les col·leccions, per què prevalen més? Per el valor econòmic o per el valor emocional?
Jo penso que hi ha com diria jo, comences amb una passió, comences amb una passió, després continues amb una acaparació, saps allò que dius? I acaba sent una obsessió, vull dir, va fent aquests passos, primer comença i sempre, i diguéssim, cada vegada en vols més. I vas i aconsegueixes aquella peça, te'n vas cap a casa, la poses a la vitrina o la poses a l'àlbum i ja estàs pensant en una altra.
És la
malaltia del col·leccionista.
Aquesta il·lusió de tenir-la més.
Ja, per otra, saps? Per otra. Això és el que fem. Doncs... El que ens agrada és mostrar-ho, no? La gent el que més problemes té és el problema de l'espai, perquè, clar, ho té a vegades amb calaixos, amb coses, però la gent el que realment li agradaria fardar d'aquella col·lecció. Tinc tant d'això, tinc tant d'allò, i vull fardar. El problema que tenim és l'espai. La meva botiga també és petiteta, hi ha moltes coses, però, bueno, sempre veus que entra gent que encara que no compri res, penses, s'ha endut alguna cosa, s'ha endut un record, s'ha endut una vivència.
Sí, perquè teniu com un museu i tot, eh?
Sí, és com un petit museu que et traspassa, no?, a la teva infantesa i dius, hòstia, això ho tenia jo, amb això jugava. Clar, són coses que et porten molt rals. Totes aquestes coses, els cromos de picar, són coses de molt d'abans, Això és molt, molt, molt interessant.
Doncs ja ho sabeu, trobareu monedes, bitllets, segells, postals, cromos, capses metàl·liques, tot a la botiga del col·leccionista que el Josep té amb tant d'afecte, tant d'amor, al carrer Enric Granados 100, a Barcelona. I si voleu informació, podeu trucar al 93 217 4731. 93 217 4731. I Josep, la teva col·lecció, quina és? La teva, la que dius, aquesta és la meva.
La meva col·lecció són les plaques de cava.
Aquesta és la que més t'apassiona.
Sí, la que més em tira i el que més em tinc.
I quantes en tindries o on arribes a tenir avui, dia d'avui?
130.000 tinc.
Déu-n'hi-do.
130.000, sí.
I te l'has begut tot, el cava, tu?
No, que va, que va. El que sí que m'ha donat, he viatjat per tot el món perseguint-les. Perquè jo faig de tot el món, i aleshores... I que vaig tindre uns anys que vaig viatjar amb uns companys i anàvem fent un catàleg i vam viatjar molt i vam descobrir coses increïbles en el món d'això,
Doncs...
Si t'expliquen que a Sud-àfrica hi ha 1.200 bodegues, dius, com és possible? Doncs és així. Perquè abans, com l'aigua es podria, amb els viatges llargs i la ciutat al cap era un mig camí, doncs els holandesos van decidir plantar vinyes, perquè el vi no es feia molt bé. Aleshores, clar, hi ha una quantitat de bodegues i hi ha zones a Sud-àfrica, com Argentina, com Estats Units, com que sembla que estiguis al Penedès, Vull dir, és el mateix.
I per això la gent anava amb aquella alegria que desprenia.
Clar, això mateix. Per això arribaven, per si no haguessin arribat.
Exacte. Doncs, Josep, sí. T'agraeixo molt i molt que hagis estat en el programa per explicar-nos-ho, a seguir endavant amb el col·leccionista, amb aquesta botiga fantàstica, amb aquesta passió, i gràcies. Que acabis de passar també molt bon dissabte.
Igualment. Moltes gràcies.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Arriba el moment de parlar molt millor la nostra llengua, d'aprendre expressions noves, etimologies, que, per cert, si en voleu saber més coses, podeu entrar a joaprencatalà.cat o bé adquirir el llibre Clar i Català, barbarismes i barbaritats i com pots evitar-los, de l'editorial Montena, perquè tenim un gran professor de català, que és l'Adrià, que fa uns vídeos fantàstics, l'heu de mirar a l'Instagram, joaprencatalà.cat, i el tinc aquí en el programa. Bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel. Avui tinc expressions i frases fetes, torno a portar els deures fets, però m'he centrat en els animals. D'acord? Seran expressions i frases fetes amb algun animal en aquesta expressió. Així, sense pensar-hi gaire, et ve alguna expressió amb animals?
Ostres, ara a veure, m'has enganxat, en blanc. A veure...
Segur que les vaig dient.
Què ja seria? Canviar gat per llebre, per exemple?
Per exemple, podria ser una. Tenim el gat, tenim la llebre. Segurament, a mesura que vaig dient les expressions, t'aniran sonant. Però, clar, segurament pensant així fred...
Està bé, perquè així els oients veuen que estem totalment en directe i que no he tingut temps de preparar-m'ho, L'Adrià sempre m'atrapa i això que ja és hora per estar desperta, però...
Doncs, mira, la primera segur que et sona molt és anar peix, o també podem dir estar peix. Vas peix d'alguna cosa, Raquel?
Doncs, de moltes, segurament. Perquè sempre anem peix d'algun tema, no podem saber de tot.
Ah, exacte. Per aquells que no sàpiguen què vol dir, és una persona que no sap alguna cosa sobre un tema, potser perquè n'és un ignorant o no en sap, o simplement perquè no ha estudiat prou. També una de molt similar és tenir memòria de peix, és a dir, tenir-ne poca. Sembla que associem el peix amb el fet de no tenir gaire cervell.
I, a més, no hi ha cap comprovació, no?, de que el peix tingui poca memòria, perquè, clar, mai cap peix ho ha explicat res. No hem pogut parlar-ne amb cap. És d'aquelles coses que no sé ben bé com s'investiguen o d'on surten.
No ho sé, hi ha tot aquest món per investigar.
Sí,
I un altre és buscar 3 peus al gat o 5 peus al gat. El més habitual és 3 peus al gat. Saps què significa?
Quan vols investigar més del compte, no?
Exacte, complicar-nos innecessàriament les coses. Si les coses són com són, no busquem 3 peus, ara no ens compliquem. Ara en tenim una altra que potser no se sent tant com les altres que hem comentat, i és no s'encanta gall ni gallina. No s'encanta gall ni gallina. Alguna idea de què pot voler dir?
Que no s'explica res, no? Que estem en l'inòpia.
Sí, és a dir que ja no en parla ningú perquè s'ha oblidat, com ara l'escriptor era molt famós a principis de dècada, però ara no s'encanta gall ni gallina, ja no en sentim a parlar.
I, per exemple, una pregunta, Adrià. Ara m'ho invento, quan a vegades falla el tren i hi ha alguna demora i no diuen res ni informen de res, podríem dir no s'encanta gall ni gallina de la informació?
No, és més quan ha caigut en l'oblit. És a dir, que ja ningú se'n recorda. Sobretot seria més cap a aquest sentit.
Molt bé.
I què més, què més? Ah, un altre és en conill. Què és en conill?
En conill?
Sí.
Ostres, doncs aquesta aquí sí que m'enganxes. En conill podria
Segurament
ser...
és perquè...
Ratllar el terra no, les dents, ratllar el terra amb les dents no, Això era un acudit, em sembla.
Busquem alguna similitud, alguna característica del conill per fer la comparativa, però no per aquí. De fet, és una expressió que potser a Catalunya no es diu tant, però en valencià i en baleàric se sol utilitzar més. I ens quedem en conill abans d'entrar a la dutxa, és a dir, sense roba. Quedar-se en conill és quedar-se sense roba.
Ah, val.
I l'última que tenim avui és tirar un aglà per agafar un porc senglar. Torno a repetir. Tirar un aglà per agafar un porc senglar. Potser aquesta, sense haver-la sentida mai, ens podem fer una idea de què és.
Home, seria com llançar alguna frase per acabar de saber la resta de la informació o tenir començar alguna cosa per intentar extreure'n la resta d'informació o per caçar alguna cosa, no?
Va més per aquesta segona, per caçar, és a dir, vol dir que amb una gla, amb una cosa petita, podem aconseguir un porc senglar. És a dir, donar una cosa petita per aconseguir una de grossa o de més valor.
És el truc de l'estampita, això. Més o menys.
Sí. Doncs bé, aquestes són les expressions que hem comentat. Com veiem, algunes de més habituals i d'altres que no són tants i que també va bé recordar.
Doncs, com sempre, l'Adrià ens porta les seves ensenyances fantàstiques. El trobareu a joaprencatalà.cat, www.joaprencatalà.cat, a l'Instagram joaprencatalà, i aquí al programa que t'esperem la setmana vinent, Adrià.
Ens veiem la setmana vinent i que passeu una bona revetlla de Sant Joan.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Estic amb la Mònica Trevelón aquest matí de dissabte perquè ens va explicar, ens va presentar el seu llibre Verde, un llibre fantàstic que és el primer de 5, que doncs, ella doncs, ens explica com cuidar-nos, com tenir una alimentació saludable, però ho fa d'una manera molt seva. Per què? Perquè ella és terapeuta en medicina xinesa, com a acupuntora, en formació en fitoteràpia i dietoteràpia energètica, i per tant doncs, té uns trucs, un saber fer diferent que ens explicarà aquest matí. Mònica, en què canvia la dieta normal del tipus de dieta dietètica que, amb la que tu treballes? I bon dia.
Bon dia. Bon dia, Raquel. Mira, és molt interessant perquè molt lluny de tenir uns paràmetres semblants a la dietètica convencional, la dietètica energètica és com posar un accent, per dir-ho així, amb la teva alimentació convencional, un accent que potencia el millor de tu, o sigui, que et potencia la teva energia. Com? En comptes de basar-te en la bioquímica de l'aliment, el que fas és valorar com aquell aliment influeix en tu. Si et puja l'energia, si te la baixa, si t'aporta fred, si t'aporta calor. I això és molt interessant, perquè una vegada s'entén, tu tens una eina de treball molt senzilla per utilitzar en el teu dia a dia, ja sigui amb el mètode de cocció, amb el tipus d'aliment, amb el sabor d'aquest aliment, o moltes, inclús moltes vegades utilitzant alinyos o salsetes que tu pots preparar per arrodonir aquell plat amb l'energia que tu li vols donar.
I totes les persones reaccionen igual amb els diferents aliments?
Hi ha uns trets que són iguals per tothom. Per exemple, et poso un exemple. Ara, en aquesta època, en la primavera, hi ha un dels òrgans associats, és el fetge, i és un òrgan que és molt emocional i que jo dic que puja molt, o sigui, que és molt com la primavera, és molt expansiu. Llavors, què passa? Nosaltres, si és expansiu i va cap a fora, i volem un equilibri, hi ha un sabor que és contractiu, que és meravellós, que és l'àcid. Per això moltes vegades en aquesta època sentim que a la gent li recomanen prendre aigua amb llimona al matí, per exemple, no? Pues és per això, perquè aquest sabor àcid o el vinagre contrauen i llavors d'alguna manera controlen sempre tot dintre d'un equilibri, sense extrems. Però és... I llavors ja si entréssim en patologies ja sí que tindries que anar de la mà d'un terapeuta quan tens algun problema en concret, per arrodonir una mica més, no?
Per poder, sí. Aprofunditzar.
Exacte.
I en el llibre Verde també ens parles, per exemple, hi ha una part que diu quina és la millor hora per anar al llit, que és millor pel nostre organisme.
Sí, sobretot també per temporades, o sigui, per l'estació que estem. Perquè hi ha un concepte que es diu rellotge dels òrgans, que hi ha un moment d'energia màxima d'aquell òrgano que ell, que aquest òrgano aprofita per reestructurar-se, per nutrir-se, per recuperar-se, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, aquest horari, els dos òrgans de la primavera són el fetge i la vesícula biliar, i aquest horari es comprèn entre les 11 de la nit i les 3 de la matinada. Per tant, nosaltres, per realment deixar que aquests òrgans treballin i regenerin per si mateixos, que seria un efecte com de neteja, doncs seria ideal anar a dormir abans de les 11. I després, a més, en aquesta època que ja fa de dia molt d'hora, doncs matinar i aprofitar l'energia del dia, aixecar-nos amb el dia que despunta, no? O sigui, córrer una mica, matinar i anar a dormir d'horeta.
Ja ho diuen els dits, totes les coses d'abans són molt sàvies, com allò de qui en madruga Dios li ajuda.
Total, total.
I com el llibre en el qual doncs, també hi ha aquest recull de receptes de l'àvia Àngela, que també tenia la sabidoria, que ens ha volgut doncs, també compartir la Mònica Trevalona Verde, i que us el recomano moltíssim. I com que m'han quedat preguntes, Mònica, esperem que el dissabte vinent tornis al programa.
Vinga.
I ens acabis d'explicar.
Si em convideu, aquí estaré.
T'esperem.
I recordeu que podeu adquirir el llibre Verde de Mònica Trevalon o bé a través del seu Instagram Cocina Tu Equilibrio o bé a la seva consulta a Centroteràpia al carrer Provença 112 a Barcelona.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
41.316 41316 serie 2002.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano y aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se despila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Vaya, hoy la música la pone el vecino del tercero.
Este amor ingrato.
Y la del segundo te canta coplas.
¡Los libros!
Anda, y en el primero hay concierto heavy. Si tú no eliges tu música, alguien lo hará por ti. Por eso, hasta el 23 de junio, celebra el Día de la Música con un 20% de descuento en todos los vinilos y CDs comprando dos o más en el Corte Inglés, en tienda web y app.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes los filetes de pechuga de pollo a 6,95 euros el kilo. Hasta el 23 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Descobreix una vida d'alta costura i les acrobàcies més glamuroses en un nou espectacle exclusiu que el Cirque du Soleil ha creat per Andorra. Del 6 de juliol al 4 d'agost, no et perdis, Sublim. Entrades a visitandorra.com.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
¿Te apasiona el món de la restauració? Vine a ESOT, a Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Cicles formatius oficials de cuina, pastisseria, sala i direcció de restauració. Matrícules obertes. Practica el teu futur per on han passat grans chefs i caps de sala de prestigi. Formen grans persones i grans professionals. ESOT, Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona.
Descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per gaudir del bo i del millor de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i la tranquil·litat dels seus espais i habitacions, o la profunda relaxació després d'un dels tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada. Esperit anfitrió.
Els plats tradicionals de tota la vida i la innovació actual, ara també a casa. Del Mercat de Galbany a la teva taula.
La Conca, digui'm.
Bon dia, sóc la senyora Farràs. És per fer una comanda.
Bon dia, sóc l'Elvira. Què posarem?
Hola, Elvira.
Tres generacions ens converteixen en la botiga de proximitat de Barcelona. Truca al 93 209 1963. Demana i t'ho portem a domicili. Truca'ns. 93 209 1963. La Conca 1932. Especialitat en llegums i plats tradicionals des de 1932.
¿Tienes un hotel, camping o negocio en línea de costa y la sequía te va a arruinar el verano? Instala una planta desaladora de Corsa y olvida las restricciones por la sequía. Transforma el agua de mar en agua potable. ¿Quieres saber más y mejorar la experiencia de tus clientes? Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Vamos a contar verdades. Cuando te apetece desayunar o picar algo divertido, es poco saludable...
Pues mi consejo es abrir la nevera, elegir algo sano y fresco como un kiwi Zespri y disfruta de cada cuchara.
Es que los kiwis Zespri son lo más sanos, frescos y buenísimos. Kiwis Zespri. Come sano, come fresco, puro efecto zinc. Zespri.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què i a on menjar?
Cristina Aguilera. Oye, mamita. Dale, que la cosa está rica.
I com us he dit en la presentació del programa, us porto un restaurant meravellós, tant per el bé que s'hi menja, sinó per també les vistes i el lloc tan increïble que tenim davant del mar. I us parlo precisament del Jardinet del Mar, que és el passeig de Joan Borbó a Ciutat Vella, Barcelona. I per parlar-nos-en més i millor tenim el Cristian Lemos, que ens ho explica. Bon dia, Cristian.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Doncs molt bé, i amb ganes de repetir el Jardinet de Mar, perquè realment una ubicació excepcional. De fet, està situat a la part de l'essència de Barcelona, amb el Sunset i el mar com a protagonistes, al passeig on hi ha l'Hotel Vela.
Correcte. Tens just darrere l'Hotel Vela, amb una zona que no es coneix gaire, perquè al final tens que anar-hi precisament per veure aquest espai, no és una zona de passada, però el que sempre diem que ho recomanem molt perquè la gent que hi ve, que aprèn alguna cosa, que ve vindrà a fer un passeig, a veure la posta de sol, tothom ens diu el mateix, ostres, no coneixia aquesta part de Barcelona, i que maca, i tornarem la setmana que ve, i vindrem la meva parella, vindrem els meus fills, i al final dius, ostres, que és una pena, que no hi vingui més gent, que no ho coneixi més gent, perquè al final, el boca a boca, aquest espai és el que ens fa créixer i el que fa que disfrutin d'aquest lloc meravellós de Barcelona, la veritat.
I, per exemple, com a gastronomia, quin és el, com si diguéssim, els àpats estrella o el que més es demana dins el Jardinet del Mar?
Al final, nosaltres el que oferim a la clientela, sobretot, és passar un espai, una estona divertida, amb música, tranquil·litat, i al final, pues, l'oferta gastronòmica que oferim és una miqueta menjar ràpid, però de qualitat, amb amanides, baos, hamburgueses i, sobretot, copes, cocteleria, i una miqueta, pues, poder oferir una miqueta una carta una miqueta àmplia, però que sigui, sobretot, ràpida i bona, perquè puguis estar allà una estoneta, disfrutar del lloc i disfrutar del nostre menjar, que és una mica la línia que seguim amb els altres jardinets que tenim a Barcelona, el Jardinet del Born, el de Gràcia, el d'Aribau, i aquest cop el del Mar, que tenim el nostre propi jardí, que són les vistes precioses al Mar de Barcelona.
A part, que ho heu fet molt bé, perquè precisament és assequible a totes les butxaques, perquè hi ha persona que diu, ostres, està tan ben ubicat al passeig de Joan Borbó, a Ciutat Vella, amb les vistes al mar, serà molt car, i no, és preu assequible perquè tothom pugui venir a gaudir d'una experiència màgica i meravellosa davant del mar en el Jardinet del Mar.
Correcte, és un espai premium, per dir-ho d'alguna manera, perquè és un espai emblemàtic i preciós, però els preus que estem movent són uns preus molt estàndards perquè, com tu deies fa un moment, pugui disfrutar-ho tothom. Estem oferint cocteleria top a un preu de 10 euros per còctel. Sí que és veritat que sempre te'n pots anar una miqueta més amunt si esculls algun premium, però al final és un preu molt estàndard, sobretot per l'espai on estem.
I podeu, doncs, si després voleu anar a la platja, us demanar, per exemple, una amanida de formatge de cabra, que és el preu normal de restaurant, vull dir, no és gens cara, o teniu els baos, vull dir que teniu diferents plats per triar, també les meravelloses burgers, així que si voleu fer la vostra reserva, ho podeu fer ja trucant al 613-01-2610, 613-01-2610, o bé podeu entrar també a la pàgina web del Jardinet, on veureu, doncs, els diferents àpats, i més que entrar a la pàgina web directament a jardinetdelmar.com, jo hi aniria, perquè val la pena, oi, Cristian, de venir?
I tant, per jo us esperem allà, tant a tu, Raquel, com a qualsevol dels nostres oients i a qualsevol persona de Barcelona, a qualsevol persona de fora. Estem allà disposats a qualsevol públic, per events, per vindre a prendre alguna cosa, per fer celebracions, el que sigui.
O per aquesta primera cita, ara que està tan de moda això de conèixer, és un lloc molt bonic també, que ho sapigueu.
I tant. I ara que ve a l'estiu, sobretot hi haurà molta afluència de gent perquè comença tot el que és l'American Cup, la competició de vela, i la tindrem just davant. Serà un aparador espectacular just davant del propi restaurant, i invito a tothom que vingui i s'apropi i doni una volta per allà, perquè ho disfrutaran moltíssim.
Doncs ja ho sabeu, el Jardinet del Mar, al passeig de Joan Borbó, a Ciutat Vella, Barcelona. I, Cristian, moltíssimes gràcies per ser aquest dissabte al matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Anem a llegir.
And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you.
I com us deia a la presentació del programa, tinc amb mi a l'Eva Santana López, que és doctora en Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Autònoma de Barcelona i professora a la universitat, compagina la docència amb l'escriptura de novel·les per gent jove, i ara ens porta una novel·la per adults, que és La fal·làcia de Monte Carlo. Molt bon dia, Eva.
Bon dia.
Eva, com t'inicies en tot el món? Perquè, clar, has portat temes de publicitat, però a partir d'aquí dius, vull escriure.
Sí, de fet, quan estava portant temes de publicitat, com dius, no escrivia, portava la part que és de gestió o d'estratègia, però sempre m'havia agradat escriure. I l'últim càrrec que tenia, que estava en el Departament de Publicitat de la Facultat, en el 2015, de repent vaig tenir com un dia un pensament de dir, és que si no ho fas ara, no ho faràs mai. Llavors vaig deixar el càrrec, em vaig quedar amb la feina de professora només, llavors em vaig posar a escriure. I mira, des de llavors doncs, he publicat aquestes tres novel·les, però en tinc més escrites, eh?
Ja, o sigui que d'aquí a poc et tornarem a veure amb alguna altra que ens explicaràs.
Sí, jo crec que sí, a poc a poc.
Ara, de moment, ens quedem amb aquesta, que és La fal·làcia de Monte Carlo. Si l'haguessis d'explicar, què és el que has volgut transmetre a través d'aquesta novel·la? Què és el que has volgut expressar?
Jo tenia moltes ganes de posar com una mica de justícia i de crítica en les persones que a la vida no tenen sort. I al revés, a les persones que a la vida tot els hi ha vingut donat. Llavors, hi ha una mica de barresa, no? Hi ha gent que tot els ha vingut donat, però després treballen i després són persones magnífiques, però hi ha gent que no s'ho mereix. Hi ha gent que, per molt que faci, no hi ha manera de que puguin tirar endavant. Hi ha una fal·làcia que se li diu la fal·làcia del jugador, o la fal·làcia de Monte Carlo, que és la que dona títol al llibre, que explica que l'atzar té les mateixes probabilitats en cada tirada de fer que les coses canviïn. Llavors, en els personatges de la novel·la el que els hi passa és que els hi ha anat la vida tot molt bé o molt malament i de sobte comencen a passar coses, detalls, que fa que tot es tergiversi, no? I que cadascú tingui com l'oportunitat de redimir-se.
Hi ha una frase en castellà, jo al llegir-la em va venir al cap, aquella frase que diu que no és oro todo lo que reluce, que crec que també explica molt bé que moltes vegades les aparences és el primer que veiem, però no sempre són el que hem de creure.
Sí, és la crítica aquesta a les parelles i a les famílies d'anunci, no? Que són perfectes, són meravelloses, però que quan tanques la porta de casa tu no saps què passa allà. I això en el llibre es veu molt bé.
Realment està molt ben escrita, us entretindrà, facilitat de lectura, La fal·làcia de Monte Carlo, d'Eva Santana. Eva, i com t'has inspirat en els personatges?
A mi em passa una cosa, i és que faig barreges. Per exemple, ara puc estar parlant amb tu i de sobte tens una manera de parlar i hi ha un personatge que tindrà aquesta manera de parlar, però després tota la resta està inventat. Llavors, hi ha gent que de vegades es veu reflexada en els personatges i diu, si jo això ho dic, però jo no sóc així, bueno, perquè hi ha una barreja de realitat i ficció. I el que hi ha en aquest llibre que m'ha inspirat és, per exemple, una parella de quasi octogenaris, no? De jubilats, un matrimoni de tota la vida que ja ni tan sols dormen junts. Una parella d'uns 40-50 amb tres fills de portes a fora meravellosos, guapos, rics. I al revés, una noia sola d'uns 30 que només fa que treballar perquè realment està molt solitària. Us m'he inspirat doncs, bueno, amb gent que conec, realment.
O sigui que jo ara mateix, estant a prop d'ella, estic patint. Dic, a veure si sortiria la propera, vés a saber.
Pateix. Algú hi haurà de tu.
La trama, en aquest cas, està ambientada a la ciutat de Barcelona, la Costa Brava i la Cerdanya. Per alguna cosa en especial?
Sí, perquè vaig llogar un apartament un temps a la Cerdanya, a la part francesa, a Oceja, i passava sempre per davant d'una casa meravellosa que hi ha al costat de la frontera. I és una casa d'aquestes noucentistes, enorme, abandonada. I sempre pensava, aquí fa uns anys que hi havia una frontera i que hi havia una duana. És una casa magníficament situada per fer contraband. I d'aquí va passar la idea original de la novel·la, no? De com una família burgesa fa la seva fortuna de manera il·lícita, viu en aquella casa, que en realitat no sé qui viu en allà, perquè està tancada.
Doncs ja ho sabeu, a més, ara ve l'estiu, tenim temps per la lectura, La fal·làcia de Monte Carlo, de l'editorial Contraluz, d'Eva Santana. No us la podeu perdre, a més aquesta novel·la que us entretindrà, però segurament que en algunes coses us hi sentireu identificats o reflexats, perquè també dona després a poder conversar o debatre sobre el que expliques.
Sí, sobretot hi ha una part que crec que em defineix quan escric, que és una part feminista, no? De reivindicació de diferents rols de les dones. No sé, per exemple, no? Les workaholics que he mencionat abans, o una de les protagonistes que no treballa perquè no té necessitat, des de la crítica de vegades, però manifestar, no? Els diferents perfils i posar, no sé, reivindicar el paper de la dona. Això m'encanta.
Doncs, Eva, jo t'agraeixo molt que hagis estat en el programa. A més, em penso que el mes de juliol és el teu aniversari.
El mes de juliol hi ha una Santa Eva.
Ah, val, val. Dic, doncs et felicitem des d'aquí per el Sant i per l'estrena d'aquesta novel·la que segurament, segur que tindrà molt d'èxit, La Falacia de Monte Carlo. I gràcies per venir-la a presentar aquí a cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I aquest matí de dissabte 22, tot tocant la revetlla de Sant Joan, us porto la història d'un dels millors sommeliers de tot l'estat. Ha sigut Nariz de Oro, això significa el millor sommelier de tot l'estat, ha rebut el Premi Nacional de Gastronomia, però no sempre va ser fàcil. Ell ens ho explicarà perquè ens porta un llibre que es diu Confessions d'un sommelier i és el David Seijas. Bon dia, David.
Molt bon dia.
David, no va ser tot sempre fàcil, oi?
Bueno, la vida no és fàcil, Sempre hi ha entrebancs. Sempre hi ha moltes petites vides dins d'una vida. I diguéssim que durant una etapa bastant llarga, doncs sí, va ser complexa.
Aquest llibre posa Confessions d'un sommelier i diu quan la teva passió es converteix en el teu pitjor enemic. D'ara llibres. Si ho haguessis de definir o explicar-nos què és el que has volgut plasmar en aquest llibre, què ens diries?
Doncs sí, jo el que he volgut plasmar és, a través de la meva història, doncs parlar de l'addicció a l'alcohol, que avui mateix presenten un estudi on diuen que és l'addicció on s'ha demanat més ajuda a tot Catalunya, més del 50% és sobre l'alcohol, i sobretot també fer-ho per obrir el meló en el sector, no? El sector del món del vi, de la gastronomia, perquè bueno, és una miqueta tabú, no? I jo he pensat que potser podria ajudar a la gent, potser podria inspirar.
A més, amb aquest llibre heu de saber que, a part d'explicar la seva vida amb sensibilitat i sinceritat, que això és molt valent, trobeu aventures i anècdotes plenes de vitalitat i amb molt de sentit de l'humor, Això també, David.
Sí, jo ho volia explicar sempre amb un somriure, amb molt sentit de l'humor, perquè crec que a la vida ens fa falta riure molt, i de nosaltres mateixos també. I, com bé deies, aquest humor, aquesta manera d'enfocar-ho, va molt lligat també amb la sensibilitat i amb obrir-me moltíssim i fer-ho tot supertransparent, amb el cor.
Però està molt bé perquè, clar, el vi és una cosa que ens agrada sopar amb vi, ens agrada prendre un vi amb els amics, és també fins i tot un acte social, però, clar, en quin moment passem la línia de fem una copa a ja estem bevent més del compte?
Clar, és el que dius. És meravellós, el vi, no? És una cultura preciosa, històrica, molt lligada al territori. Hi ha molta geografia, hi ha molts personatges molt bonics, hi ha molt paisatge. Però, clar, també crec que està bé que expliquem i que posem en valor doncs, que també hi ha certs perills, no? Per tant, sí que és veritat que és una beguda meravellosa, sí que és veritat que està molt arrelada, però no ve de més d'això, de dir, ostres, doncs mira, si aconseguim fer aquesta copa tan bonica de plaer que dius tu, és genial, no? I l'únic que hem de... S'han d'encendre les alarmes si veiem que aquesta copa es converteix en molt més, no? I que no ho podem parar.
Hi ha un abans i un després en el David Seijas de Confessions d'un sommelier? Un abans i un després en aquest llibre? És com un impàs?
Sí, perquè per mi és una manera de tancar una etapa. per mi és donar finiquitat a la teràpia, tot i que sé que serà per sempre, és a dir, jo teràpia aniré sempre i la malaltia serà per sempre, però per mi sí que és molt simbòlic l'acabar d'escriure el llibre, que surti al mercat, compartir-ho amb la gent, no? Tancar aquesta etapa, no? De gairebé de 7 anys s'obri, i per tant és per mi, doncs, això, la imatge d'obrir una nova etapa i, no?, com si obríssim una nova vida a través de, després d'aquest llibre, no?
Doncs ja ho sabeu, David Seijas, que ha estat valent, ho ha explicat en un llibre, Confessions d'un sommelier, d'Ara Llibres. I David, tens propers projectes ja entre mans?
Doncs mira, paral·lelament al llibre estic vinculat al projecte de Gallina de Piel Wines, que és elaborem vins en diferents zones d'Espanya, i estic veient, el cos em demana que després d'aquest llibre potser també puc ajudar la gent a través, doncs, això, no?, de xerrades, de xerrades, de conferències, el que, com em vulgueu dir, de compartir aquesta història per poder inspirar a la gent. Per tant, jo crec que després d'aquest llibre pot venir una etapa, doncs, d'això, no?, de comunicar, potser, i d'explicar que hi ha llum, no?, i que ens la podem superar.
I que, de fet, moments de baixos o moments difícils en podem tenir tots, i també és un o de l'esperança que també amb les ganes i la força se'n poden sortir i ens en podem sortir. David, moltíssimes gràcies per venir-ho a explicar aquí en el programa. També una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-hi veu.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Escoltem la cançó Halo, de la cantant Beyoncé, que ha esdevingut una de les artistes més influents a nivell internacional. Al llarg de la seva carrera ha aconseguit desenvolupar diferents papers, com el de cantautora, productora, actriu, directora, dissenyadora i empresària. Aquesta cançó, que descriu un amor tan idíl·lic com la nit tan idíl·lica de Sant Joan a la que ens estem apropant, la més curta de l'any. Amb ella et deixo escoltar-la una estona abans d'arribar al butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te'n aquest dissabte. Per tant, queda't amb mi. Fins ara. It's like I've been awakened.